El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Minuts per sobre de les 10 del matí, obrim la nostra finestra amb els centres d'atenció primària de la ciutat. El tinc al cap a la ràdio. Avui saludem la referent de benestar emocional d'aquests centres, l'Estefany Martínez. Què tal?
Benvinguda. Hola, bon dia. Com estàs? Molt bé.
Avui anem a parlar, a entrar una mica en detall en alguns grups que s'estan fent des de que va arribar la vostra figura, no?, als centres d'atenció primària, i com s'està intentant abordar la salut mental, no només des del punt de vista assistencial, d'anar a prendre una medicació, sinó també de poder tenir un acompanyament, de generar una xarxa en el nostre entorn, no? Quins grups es fan al Prat de benestar emocional? Quins existeixen?
Sí, mira, ara fa just 3 anys que estem fent els grups psicoeducatius. Uh-huh. Són psicoeducatius perquè el que fem és donar eines per millorar el benestar emocional des de la psicoeducació. I ara mateix portem de benestar emocional, d'ansietat, de dolor persistent, de dol... Alguna vegada fem de sobrecàrrega del cuidador...
Clar.
Fem segons demanda, però el que més, de benestar emocional i millora de la qualitat de vida.
Perfecte. Com són aquests grups? Quanta gent els forma? I una mica, doncs, quines dinàmiques es fan?
Sí. Los grupos son de 10-12 personas. Hacemos ahora mismo como... Yo, por ejemplo, hago un grupo cada 3 meses porque dura 10 sesiones. El grupo es muy completo.
Wow, claro.
Es decir, primero lo que hacemos es explicar pues qué son las emociones, que muchas personas no saben que la ansiedad es una emoción. Cuando hablas de ansiedad piensan que es una enfermedad, un trastorno, una patología, y cuando le dices no, tranquilo, es una emoción, todo el mundo la tiene, desde el minuto que naces con ansiedad, y cuando pides a tu madre es porque esa ansiedad te hace pedir, y eso como que ya calma el decir, ostras, no soy yo el que tengo ansiedad, no estoy loco, ¿no? Esas palabras de, uy, estaré yo loco, seré yo débil, ¿no? Pues un poco el poder explicar estos términos que tienen tan confusos y aliviarles diciéndoles que no, que es algo que forma parte de nosotros, que todos los tenemos, y esto es lo primero que hacemos, y luego vamos un poco a trabajar lo que es la autoestima, el autocuidado, porque se han focalizado tanto en quitarse la ansiedad, o sea, la ven como un enemigo, la ansiedad es un enemigo a batir, me la tengo que quitar de encima, entonces ponen el foco en la ansiedad y descuidan el resto de ámbitos de su vida, pareja, familia,
wow,
autocuidado. Bueno, pues viene como esa desmotivación de no puedo, no soy capaz de quitarme la ansiedad de encima, no puedo, y eso no les permite hacer nada más, porque se quedan ahí enganchados en querer que la ansiedad desaparezca, y yo lo que hago es explicarles que no va a desaparecer, que de hecho la van a tener siempre, pero que hay que saber gestionarla, escucharla, ver qué te está diciendo, qué te está pidiendo, y a raíz de esto, pues todo se pone a distancia y entonces todo mejora.
Uh-huh. Perquè l'ansietat és veritat que a vegades paralitza i que en l'etapa adulta se'ns ensenya a no fer-li cas, a intentar tapar-la, a intentar baixar-la.
Sí.
És per això que tu lluites, no?, per dir, ostres,
exacto,
l'hem de conèixer, hem de saber quan la tenim, no?
Exacto, falta más esta psicoeducación en las escuelas, que ahora sí que se está empezando,
sí,
a hacer, desde el ambulatorio también hay algún programa que enseñamos esto, pero falta el poderte permitir no estar bien, el poderte permitir parar y poder reconocer pues que algo ha sucedido, que no te ha sentado bien o que estás nervioso por algo, y no querer como que no pase, ¿no? Pues no quiero estar mal, no me quiero sentir así, y tengo que ser fuerte, tengo que poder con todo, y estas frases que nos han dicho desde siempre, que lo que hace es pues señalarte como si tú fueses el responsable de lo que te ha pasado, cuando no es así para nada.
Són persones diverses, no?, que estan passant processos també diferents, però que tenen un nexe d'unió, i que segurament aquest nexe és molt potent, no?, a l'hora de fer un grup, el tenir iguals, una persona que estigui parlant del seu problema però que t'hi veu reflectit.
Exacto, esto es justo lo que pasa en el grupo, que cuando yo propongo que vengan a un grupo, porque bueno, dentro del sistema sanitario pues hay diferentes fases, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, seguramente cuando es algo más adaptativo con su doctor de cabecera o doctora de cabecera, ya lo puede gestionar o lo intentan gestionar. Cuando esto persiste, ¿no?, cuando pasado el tiempo que se considera que se tendría que haber podido gestionar, no se ha gestionado, y esa persona, su día a día no está yendo con normalidad, pues quizás esto no descansa bien, no come bien, no tiene ganas de relacionarse, de hacer lo que hacía con sus hábitos de, por ejemplo, hacer deporte o lo que sea, lo ha dejado de hacer. Entonces sí que le derivan con el perfil del referente en bienestar emocional, y lo que hacemos es hacerle esta valoración para decidir si en el grupo podrá gestionar su situación o necesita ir a intervención individual, que sería un pasito más arriba. Y cuando ellos escuchan grupos, pues es como que se les queda la cara, ¿no? De, uff, un grupo...
Fa una mica de por.
Sí. ¿No? Sí, porque uno se imagina pues lo que ve en la tele de sí. La redondita. Sí. Uno habla, el otro habla y a ver qué tengo que decir, qué me cuentan. Vergüenza, miedo, todo. Y yo siempre les digo, ven a probar, ten paciencia, no tienes que decir nada que no quieras decir. Es un grupo de aprender, no es un grupo de ayuda mutua, que también los hay y son muy buenos, pero el que hacemos nosotros no es de este estilo. Y bueno, vienen con todo su miedo, con todo su miedo y toda su vergüenza de a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y bueno, esto que comentas, que al final cada uno le ha sucedido una cosa distinta, claro. Pero el tipo de pensamiento, la emoción, la sintomatología de la ansiedad o de la tristeza es la misma. Entonces empiezan a empatizar, a conectar, no hay invalidación, no hay juicio, y entonces se empiezan a sentir súper a gusto. Y cuando ya está, ¿no? Cuando ya cada vez se sienten más a gusto, incluso se hacen amigos muchos y luego se van a tomar un café, quedan para pasear, sobre todo los de fibromialgia.
Claro.
Que esto es muy duro porque sí. Tienen otros tiempos, otros ritmos. No, pues no todo el mundo entienda que tienen que pararse, que tienen que sentarse, que les duela, no lo acaban de entender, porque bueno, el dolor persistente al final es que el cerebro se ha sensibilizado, no lo ves, no es observable en el tejido. Y bueno, pues entre ellas hacen piña y hacen sus quedadas a sus ritmos, a sus tiempos, y se sienten bien porque no tienen que fingir, que este es el problema, ¿no? Pues tengo que fingir que no me duele, fingir que estoy bien, fingir que tal. Y entre ellos no fingen y entonces se sienten a gusto.
A sobre del patiment, és veritat que has de contentar el que s'espera de tu.
Exacto.
Perquè és que encara aquests temes no s'entenen molt a nivell social. Potser en un inici sí que tens més acompanyament, però la gent necessita com una temporalitat, no? De dir, mira, ja has passat 2 mesos així, necessito que estiguis bé. Clar, moltes vegades això no pot ser així.
No. I uno mismo se empieza a autoexigir estar bien. ¿No? Pues tengo que estar bien porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que hacer esto y hacer esto otro y no me lo puedo permitir. También pueden haber temas económicos.
Sí, no puedo
coger la baja porque tengo que, bueno, pues tengo unas responsabilidades. Y todo eso lo que hace es meter una presión a la persona que no le da el tiempo de poner una distancia. Uh-huh. Y al final el grupo va muy bien también para uno conocerse y saber qué patrones hace que no le van bien, y esa persona quizás pues se piensa que eso es lo que le va bien y no es así. Entonces a través de esa conciencia pues empiezan a cambiar las acciones, o sea, cómo se comportan.
¿Cómo nos afecta el discurso interno?
Mol, es que es la clave, el discurso interno, porque uno no se da cuenta y empieza a sabotearse, genera predisposiciones. Es decir, antes de que ocurra algo, el propio miedo a que ocurra hace que ocurra. Y luego te dices, ves, sabía que iba a pasar. Y realmente ha sido tu propio miedo que ha propiciado que suceda. Uh-huh. ¿No? Y que al final el presente lo pierdes. Estás o en el futuro anticipando, o estás en el pasado enganchado a una situación que ya ha ocurrido, pues le tendría que haber dicho, tendría que haber hecho, si hubiese hecho, debería, ¿no? Y estás ahí, pero no estás en el presente, entonces pierdes el presente.
Clar. I al passat no hi podem tornar, i al futur sempre els escenaris són molt catastròfics. Són coses que potser no passaran mai, no? I
no,
que potser
no
t'han passat mai a la vida.
No passen.
Clar. És difícil, no?
És molt difícil. És molt difícil perquè primer has de ser conscient d'aquest discurs i dir, ei,
canvia,
detecta. I després has de posar una distància. El que passa és que normalment un actua per impuls. Fa cas a aquestes intuïcions, a aquests pensaments, llavors actua. I quan ha actuat, pues, malament, pitjor.
Clar.
Perquè potser una persona s'enfada, passa això. Uh-huh. I llavors és pitjor. I dius, ostres, després et sents malament. No he tingut paciència, no ho he pensat bé, m'he deixat emportar per les meves emocions, soc jo que no ho sé gestionar, i comença un altre cop.
La càrrega, no? És un cercle viciós, no?
És un cercle. Que jo sempre aconsello que qui no pot sortir d'aquest cercle demani ajuda, perquè no ho podrà fer sol.
Clar.
Perquè aquests processos tan inconscients, un sol no els veu.
Uh-huh.
I una persona que no té la formació, que no sap com funciona, tampoc et pot ajudar de la mateixa manera que un professional.
Clar. És per això que en els grups no només hi ha aquestes persones, sinó esteu professionals. Hem parlat d'aquest el grup d'ansietat, que
sí.
Jo crec que molta gent, doncs, com és una emoció que tothom tenim, s'hi pot sentir representada. També has explicat aquest de dolor persistent, que és un tipus de dolor molt incomprès. Hi ha d'altres d'aquests grups psicoeducatius que estiguin funcionant ara mateix?
Sí, bueno, no és tan psicoeducatiu, aquest és més terapèutic, uh-huh. És el grup de dol.
Val.
El grup de dol el fa la meva companya Judit del Pujol i Capçada, també la referent de benestar emocional. Ella fa aquests grups i són terapèutics. Ho fan ella i una psicòloga de l'Ajuntament.
Uh-huh.
Llavors, aquí pues, sí que fan psicoeducació, però també donen com un espai a que la persona s'expressi, pugui ser escoltada, sentir reforçada per tots...
Aquí
és diferent, és un altre tipus de grup, però també es donen eines, uh-huh. per saber gestionar les emocions i validar les emocions, no? Perquè hi ha unes fases, no? Està aquesta fase de xoc, de negació, després ve com la ràbia, moltes vegades culpa de... Depèn, no? Del per què de la situació... Un pot pensar... No?
Si hagués fet això...
Si haguéssim fet, si hagués preguntat... Si... Llavors, porta unes fases i dir-li a la persona que aquesta fase que està passant forma part, li tranquil·litza. Perquè sap que està en el camí, que no és que...
Que això estarà per tota la vida així, no? D'intens.
No. Sí que... Una pèrdua, segons que pèrdua, pues la t'acompanya tota la vida, això és així, però no t'ha d'acompanyar d'una manera que no et deixi fer el teu dia a dia amb normalitat.
Uh-huh.
Quan alguna cosa no et deixa fer el teu dia amb normalitat, no? Que pots estar i t'has de donar el permís de un temps no poder fer el teu dia amb normalitat perquè és lo normal, no? Però quan ja ha passat un temps... has d'activar-te, i això és el problema, que un comença a dir quan estigui millor, ja ho faré, quan estigui millor no tinc ganes, un altre dia, i no funciona així. Quan un està malament, no hi ha ganes, no ha d'esperar, sinó s'ha de responsabilitzar i dir no tinc ganes, és normal que no tingui ganes, però sense ganes aniré a fer això i allò que em farà sentir millor.
Has parlat en dues ocasions del poder de les accions, no?
D'això
de posar-te en marxa,
sí.
Més enllà del pensament, sí. Més enllà del moment que estiguis patint, no? Això és molt potent, no? Començar el camí.
Exacte, perquè les emocions no es poden canviar. Jo, per molt que digui no vull estar trist, no vull estar enfadat, no vull estar amb ansietat, no ho canviaràs. Per molt que tu diguis, no? Que hi ha persones que diuen, no, si jo no vull tenir ansietat, doncs no la tinc. No, és mentida. Però potser sí que té més habilitats per fer una distància,
sí.
i llavors no ha sigut suficient les situacions que li han passat com per parar. Però realment això no es pot fer, de canviar la emoció. No pots escollir, és inconscient, automàtic, no? La situació passa i sents alguna cosa. I el pensament tampoc, no? Quan comences a dir, no pensis en això, no? O duérmete,
sí,
no? Duérmete. No,
que comences, és el clàssic, encara et despertes.
L'ansietat de sí. No? Aquesta ansietat per la nit que no pots dormir. No ho podràs canviar ni desapareixerà, però sí que pots fer alguna cosa que te desenganche, no? Pues t'enganxes al pensamiento, generas un enganche de tanto pensarlo, y además cuanto más lo piensas para ti es más real, ¿no? No sirvo para nada, no encontraré otra pareja, no encontraré otro trabajo, no soy útil. Cuanto más le piensas, más poder le das a eso.
Qué malamente nos parlem.
Sí,
és que el discurs molt intern, malament. La veritat, no li diríem coses que ens diem a nosaltres mateixos mai. A ningú.
A ningú.
Ens hauríem de parlar com la nostra millor amiga, no? I sí, no com el nostre pitjor enemic.
Just. Clar.
També volies comentar, Estefi, que aquests grups doncs, funcionen, van per derivació, com has dit, des dels centres d'atenció primària, però hi ha altres recursos al Prat on podem aconseguir doncs, aquesta part de tenir un suport, de fer la primera passa moltes vegades que necessitem per posar-nos també en marxa.
Sí. Además de los grupos que hacemos en el ambulatorio, hay activos sociales que en el Prat justo es uno de las poblaciones que tiene más recursos activos. Porque nosotras que nos relacionamos con Hospitalet, con Gavà, sí, con Viladecans, el Prat tiene mucho y también se ha de poder aprovechar estos recursos. Y lo que se tiene son grupos de ayuda mutua, que es lo que te comentaba, que son distintos a los que realizo yo. Porque el grupo de ayuda mutua sí que va sin profesional. Es decir, hace un año el ayuntamiento hizo un curso donde le dio formación a personas que había pasado por los grupos nuestros de los referentes de bienestar emocional para que supiesen dinamizar un grupo. Entonces estas personas luego abrieron su propio grupo para que no tenga que haber un profesional en el grupo. Y este es más de, ¿no?, pues de contención, de escucha activa, de empatía, de comprensión, de apoyo, no tanto de aprender como quizás es el nuestro. Y de estos hay varios.
Muy bien.
Hay uno intercultural, hay uno de crianza, hay uno de bienestar emocional, hay uno de duelo. Luego hay grupos de cuidadores, que estos los hacen en la Cruz Roja de aquí del Prat, hacen grupo de cuidadores, y en la Diputació también se hace un grupo de cuidadores que está aquí en la calle Centro.
Perfecte. I aquests grups on es fan? Aquests es fan a algun centre cívic? Són diferents?
Sí. Algunos se hacen en las casas de Empuig, otros se hacen en Ribera Baixa, el otro en la Cruz Roja, en el Delta de Llobregat.
Perfecte. Per tant, segur que si estem al Prat, en alguna...
Distintos lugares del Prat donde tienen salas o tienen espacios y se pueden aprovechar para realizar grupos, están distribuidos por todo el Prat.
Perfecte.
Seria, pues, informarse, ¿no?
Sí. Potser als telèfons de l'Ajuntament, d'Acció Social, amb la nostra referent,
exacte,
no?
Sí, a la pròpia web de l'Ajuntament, si poses actius socials o prescripció social, et surten allà tots els recursos i no has de tenir una derivació d'un professional. Pots trucar i pots demanar-ho i llavors contactar amb tu, perquè també el bo d'això de la prescripció social és que hi ha facilitadors. És a dir, hi ha àmbit de criança, àmbit de persones grans, àmbit d'activitat física, àmbit de criança, hi ha diferents àmbits i en cada àmbit hi ha una persona que sap tots els recursos que hi ha dins d'aquest àmbit. Llavors et pot assessorar, et pot dir què hi ha i tu pots escollir.
Clar, és que al Prat hi ha moltes opcions, és veritat, per fer xarxa, per fer activitats i sobretot que aquests grups, per exemple, d'ajuda mútua, el fet de tenir un espai segur on puguis parlar,
clar,
ja és, no?, una part importantíssima de començar un procés de recuperació després d'un sotrac important que tothom passem per aquests moments i que a vegades, doncs, sol o sola no pots fer-ho. Doncs acabem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són 10:45.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Què tal? Bon dia, es parla Lluís Rodríguez Alonso. El Departament de Manteniment i Serveis Urbans ha començat a revisar